Caixa d'Estalvis de Sabadell per a servir-vos cada dia millor.
Ràdio Sabadell presenta... Fem-la petar. Una audició en català que parla de les nostres coses. Realitza i presenta Aurora Tricuera.
La gràcia de la dona catalana i els dots que té per governar una llar, l'amor que sent per tota cosa sana amb un humil orgull per estimar, no és fàcil de trobar-la en altres races que tan pures comportin tots els seus. Ell ha heretat dels grecs les pures traces i dels romans l'olvit dels falsos déus. El Mare Nostrum li ha dictat l'estela que l'ha fet bella, irosa i complacent. De tota nostra raça n'és l'estrella i pels demés un exemple vivent. La serenor és la guia del seu viure, la religió de Crist el seu consol. Com més a casa està, se sent més lliure. La incontrolada juerga és el seu dol. Les noies catalanes que comencen a desvetllar cada un els seus instints i es mouen per la moda és que no pensen que ella és criada per més alts destins. Si així ho feu, serà per nostra terra la gran coronació del que es mereix. La verge esmolarà la seva serra per tallar la mala herba que floreix.
Amb aquesta poesia, recitada pel seu propi autor, acabàvem la setmana passada l'audició Fem-la petar. Rafael Duran Camps, pintor, rapsoda i poeta. A vostè què li agrada més que li diguin? Artista sabadellenc, artista català o artista espanyol? Artista universal, potser, oi?
Esclar, això és la il·lusió de tots els que pintem, és molt natural. Però això no vol dir que sento un gran honor de ser fill de Sabadell. A tal extrem que he tingut 7 germans. Tots s'han casat a Barcelona, tots. Jo em vaig voler casar a Sabadell. Sempre per mi Sabadell, que era jo, li he estimat molt a Sabadell. I m'han correspost. Ara jo vaig fer una deixa a Sabadell que avui voldrien poder 80 milions de pessetes, i no exagero. Vaig entregar més de 30 quadres o 40 al Museu de Sabadell i em van fer un busto pagat per l'Ajuntament de Sabadell de bronze, que me'l van fer i presideix la sala, i em penso que encara no es pot visitar i no està ben col·locada, així m'ho diuen tots que ven a Sabadell, i van expressament per veure la meva obra, que hi ha retratos dels Eugeni d'Or, retratos dels meus fills, retratos de tothom, i paisatges, i bodegons, i de tot.
És que encara no
s'ha... Està enterat, vostè?
Sí, sí, no...
I ha anat, i està penjat?
No s'ha inaugurat encara oficialment.
I què espera, que jo sigui mort, que sigui mort al mig Sabadell?
Vostè no s'ha de morir mai.
Gràcies, senyor, que espero. Però, vamos, molt difícil. Em trobo molt bé. Nostre senyor, algú m'ajuda, pobre.
A veure, expliqui'ns un dia de la vida d'en Duran Camps. Què fa vostè quan se lleva?
Miri, quan me llevo, el primer que faig és esmorzar. Perquè me'l porten a la meva habitació, com que visc sol, encara que els meus fills viuen al tercer pis de la mateixa casa. I tinc un joc de timbres que ni que sigui les 3 del matí, qualsevol cosa que em vingui, baixen immediatament, ni que siguin pijamals, com si visquéssim junts. Jo no els amoïno més, dino sempre amb ells, se m'han portat molt bé amb mi i jo em porto tan bé com puc amb ells que s'ho mereixen. Així és de què? Em llevo d'hora, jo en principi a les 7, quarts de 8 em llevo. Me'n vaig al taller, envernisso, faig, preparo, colors, a punt. Com ho tinc tot a punt em porten al diari. Dono una ullada general als titulars del diari i penso ja ho llegiré a la tarda perquè ara em faria mal bé al matí. Llavors tinc un criat que m'ajuda a posar els colors a la paleta, a fer aquestes quatre coses, perquè amb la caiguda que vaig tenir del fèmur no vaig lo lleuger que anava antigament, com és natural. Però tothom es queda parat lo lleuger que vaig.
I va molt, sí.
Doncs, bueno, llavors em poso jo a treballar fins a les 2 de la tarda, quarts de 3. Llavors me'n vaig a dalt, a casa meva, a casa dels meus fills, i dino amb ells, sempre. Sopar, mai. Sopar, ells van allà on se'ls sembla, jo vaig allà on m'assembla. És a dir, que a la nit viva la vida, però de dia, al migdia, sempre dins els meus fills i a la nit quedo per ells. Així no ens tornem ni jo, els de joventut, ni ells, la meva tardor.
Rafael Duran Camps, hi ha molta gent que ens escolta en aquests moments, sobretot molts sabadellencs. Què els hi diria vostè als seus conciutadans?
Que me'ls estimo molt, que respectin totes les coses d'art, que s'estimin el poble, que és una monada, Sabadell, i està tan ben situat. és la capital del Vallès, digui el que vulgui, en Granollers. Jo dic en Granollers, sí, perquè, què li diré, jo adoro Sabadell, jo vaig a Sabadell, jo em vaig voler casar a Sabadell, a Sant Feliu, diverteixo, em vaig casar a la Gran Domona, eh? Vull dir que els criats portaven perruca blanca tots, van parar les fàbriques, que jo em vaig casar a Sabadell. Vaig casar a un quart de 12.
Quin any era?
El 1920, el 1912. Jo em vaig casar el 1920. I jo vaig entrar al servei militar després de ser casat, el 21, perquè no es permetia que un soldat es casés.
I com és que es va casar tan jove?
Perquè en caixa només s'hi podia entrar, o després de fer el soldat. Jo vaig conèixer la meva esposa, que ella tenia 15 anys, jo en tenia 17, o vora 18. Naturalment vam festejar, que com se'n diu, 2 o 3 anys, i llavors ens vam entrar, va sortir un decret de Madrid, dient que els soldats, un cop entrats en caixa, no es podrien casar. Abans sí, podies entrar ja casat, però en caixa no, llavors tenies parat 3 anys més. I vaig dir al papa, escolta, jo sempre m'has dit que no em deixaries casar si jo no m'ho guanyava per mantenir una família. Vostès em donen la comissió de tot i que jo venc a viatge, i per tant vostè dirà si em puc casar o no, dius, si ara sí que et pots casar, perquè em guanyava la vida. Llavors vaig jugar a una casa de Sabadell, una casa dels Cladelles, a la Rambla de Sabadell, i vaig tenir el primer taller, que allà em havia l'Arrufat, va fer el retrat el meu, va fer el retrat de la meva esposa, preciós per cert, i tot això. I un dia, en Vilarrufat, de part del seu pare, em va venir a trobar, era molt jovenet, llavors ell tenia, ja 17 anys devia tenir, i em va venir a trobar, i em va dir, escolti, el papa diu que a vostè li agradaria pintar. Vol venir amb nosaltres els diumenges, que som 5 o 6, hi ha el Mercet, hi ha el Palà, i anem a pintar fora. Vull que li agradaria venir? Molt! Sí, però ja vindrem amb la meva dona. Ja s'ha fet això. I així anava. I així vaig començar jo a venir el senyor Vila amb nosaltres, i em deia, vés amb cuidado, no vulguis del negre, vés amb cuidado, no vulguis dels verds, és a dir, aquestes tonterietes, que no és veritablement un mestratge, sinó un consell d'un bon amic, que era un gran professor, era en Vilacinca. Va ser un bon pintor, però més que pintor, va ser un professor de primeríssima línia. I com el seu fill és un gran pintor, el senyor Vila va ser un gran professor de pintura, de veritat ho dic.
I de Joaquim Mir, què em pot dir?
Carall, Joaquim Mir, jo sóc padrí de Bona de Mir. Vaig venir de París, per, no ho sabia vostè.
No.
Doncs sóc calculi, què és de dir de Mir? Tenia una locura per mi, Mir. Deia que no podia que la padrinés ningú més que jo. Era l'únic que podia apadrinar de Barcelona, jo. Jo vaig ser padrí de Bona de Mir, sí. Vaig venir de París per anar a Vilanova, que es va casar allí. Molt bé, un gran pintor, Mir. Si Mir arriba a venir al segle XV-XVI, com el Tintoret al segle XVII, surt un dels pintors més grans que hi ha hagut al món, i veu que la llei. Perquè la força que ell tenia, la passió que ell sentia, l'empenta que tenia, el deslligament amb la societat que ell sentia, semblava que era jo, un home de les cavernes, però dedicat a tota la pintura, tota l'art. Era una hermosura de caràcter, de bondat i de tot. I era un gran pintor. Jo tinc molts quadres d'ell dedicats. Tenia una verdadera col·lecció que la vaig vendre al senyor Plandiure, com em vaig anar a París. Una col·lecció estupenda, eh? De quadres grossos, i quan tenia 8, com aquest. Però llavors, pagant-la molt bé, valien 3.000 pessetes, un quadre així, 3.000, i qualsevol. Verdaderes porqueries, va, llavors. Una desgràcia, per això el papa no em deixava pintar, perquè deia que no volia tenir un fill que demanés caritat per Barcelona, home, eh? Sempre em deia el mateix.
És car avui dia, durant camps, o creu vostè que cobra lo just?
Jo, la meva filla diu que ho regalo tot, per diners que em demani, que desgraciadament en demano molts, però la meva filla diu que no saps el que et fas, papà, això valdrà 20 vegades el que ara tu fas. No, i verdaderament, m'adono que verdaderament he fet algunes coses que estan bastant bé, sí, jo no me'n dono vergonya d'haver-ho fet, però coses verdaderament bones, de veritat, eh? Que jo em quedo parat quan ho hagi fet jo. Jo sóc el primer sorprès. Sí, sí, de veritat, avui mateix li deia tot dinant. Núria, tens aquí unes coses de París meves, que això valdrà una fortuna, eh? Diu, però que ho sé, no me'n parles d'això. Però per què vens? No has de vendre res més. Ells tenen molta posició, jo encara que no en tinc gaire, però, pobre de mi, tinc el suficient, més que el suficient, i així es va això. Vet-ho aquí, aquesta és la tragèdia.
Què li sembla si acabem la conversa amb una altra poesia, que veig que en té un bon plec aquí?
En tinc 500, però en llegiré una altra, a veure.
Una de les que li agradin més a vostè.
Vol que llegeixi l'epitafi que he fet per la meva tomba?
Ah, sí.
És curiós, això.
Sí.
No el sap ningú. Epitafi que es gravarà sobre la meva tomba. Darrere d'aquest marbre que contemples, reposem junts fins a l'eternitat. Forma exemple de felicitat, oblidant de la vida ses tormentes. Ella m'ajudà en pintura pel plaer del seu encís. Ella em deixà la primera per mostrar-me la drecera que va dret al paradís. Això ja ho tinc gravat, eh? No es pensi jo, jo faig les coses en temps.
Ja té la làpida gravada.
Ja tinc
gravada.
La làpida gravada, tot està a punt. Només espero que no se'm digui, som-hi! I jo marxo.
No crec que ho esperi massa aviat, oi? Encara...
Sí, sí, no, no es pensi.
I pensa en la mort?
De la vida. Bastant. Però no hi penso... Aquest també és bastant bonic, el 23 d'abril. Quan entrà la meva filla que venia del carrer, que és la festa de la Rosa, la festa del llibre, quan entrà la meva filla que venia pel carrer i era la festa del llibre, com cada any solia fer, va entrar per la meva porta tota coberta de llum. No m'explicava el miracle, però on sentia el perfum. I és que em portava una rosa i un llibre d'en Verdaguer. La flor es morí sent hermosa, però el poeta se sosté.
Bonic. Molt bonic. Molt clés.
Etcètera. Arribaria a fer-me pesat, perquè per llegir les 500 no li dic res.
Però per això no les ha de plegar en un llibre.
Sí, ja ho faran, ja, perquè tothom m'ho demana i tothom m'ho diu cada dia més i cada dia més.
Bé, i mentre esperem que surti aquest llibre del poeta Rafael Duran Camps, nosaltres ens acomiadem del pintor, ens acomiadem de l'home, no amb un adéu, sinó amb un fins sempre, senyor Duran Camps.
Acabem d'oferir-vos Fem-la petar, una audició realitzada i presentada per Aurora Tricuera.
Caixa d'Estalvis de Sabadell, per a servir-vos cada dia millor.